Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. El personal laboral dels bombers de la Generalitat es manifesta en aquests moments a les portes del Parlament per reivindicar el seu paper essencial i demanar la seva plena integració al cos. Diversos treballadors denuncien que la seva vinculació a través d'un conveni administratiu és incompatible amb les emergències i per això han subratllat la urgència de solucionar una problemàtica que han denunciat que fa anys que dura. En declaracions a Ràdio Estel, un dels manifestants explica la seva situació.
Sí, estem contentats de la Generalitat, perquè passa nosaltres pertanyem a un conveni que queda molt lluny de les funcions del que són a dintre de bombers. I clar, això és un conveni que està relacionat només per l'administració, per administratius, i clar, nosaltres estem dintre de l'emergència. Per tant, no encaixa, no lliga el conveni que tenim nosaltres amb el que és l'emergència.
D'altra banda, avui és el primer dia amb tots els incendis que han cremat els darrers dies controlats i els bombers respiren una mica més alleugerits després de dies de feina intensa. Avui també és el primer dia de l'estiu. El portaveu dels bombers de la Generalitat, Carles Savall, ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel que el cos es prepara, però per una temporada d'incendis difícil.
Encara ens queden 3 mesos llargs, perquè també hem de recordar que en les darreres campanyes forestals fins i tot hem tingut incendis forestals ja entrada la tardor. Per tant, és un avui han estat unes hores de tranquil·litat perquè sobretot els bombers i els comandaments de bombers puguin agafar aire, descansar, però sobretot agafar aire perquè això tot just acaba de començar. És a dir, que estem al minut 1 de partit.
De cara a la revetlla de Sant Joan, Savall ha demanat a la població molta prudència i sentit comú perquè ha sentenciat que una burilla de cigarreta pot acabar amb milers d'hectàrees de bosc, terreny agrícola i ramader i posar en risc animals i patrimoni natural de tots. Amb tot, esperen que la nit de Sant Joan hauran de fer front a més de 600 incidències d'incendi de forma simultània. I el president de l'Aragó, Javier Lambán, admet que hi ha un sentiment de malestar, decepció i incomoditat al territori davant la renúncia del Comitè Olímpic Espanyol de no seguir amb la candidatura per acollir els Jocs d'hivern al Pirineu al 2030. Lambán creu que cal aprendre d'aquesta situació i veure-la des d'una perspectiva que dona estar immersos en el somni olímpic des de fa més de 30 anys. Des de Catalunya, Ciutadans responsabilitza de la renúncia de la candidatura al govern de la Generalitat com a únic culpable de no haver arribat a un acord amb l'Aragó. El diputat Nacho Martín Blanco, portaveu de Ciutadans al Parlament, creu que els partits independentistes no han estat a l'alçada del moment.
Com a ciutadà de Catalunya lamento que el meu govern no tingui més lleialtat i no tingui més capacitat de cooperar amb altres comunitats autònomes, perquè crec que aquesta candidatura de cara al 2030 hauria estat una magnífica oportunitat pel conjunt dels catalans. Ara que es commemoren precisament 30 anys de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, em sembla incomprensible que alguns pretenguin ensorrar de forma definitiva aquell esperit de cooperació.
En una entrevista al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, Blanco ha sentenciat que el govern de la Generalitat, al seu entendre, reniga de tots els projectes que tinguin una projecció espanyola i ha lluat els llaços amb l'Aragó. I ara els esports amb Pomassi.
L'Espanyol ha presentat Brian Olivan com a nou jugador del primer equip. És el primer fitxatge de l'equip blanc i blau per a la propera temporada. El lateral esquerre, signat per 3 temporades fins al 2025, i arriba lliure després de finalitzar el seu contracte amb el Mallorca. A la presentació, el jugador ha explicat que arriba a l'equip en el seu millor moment. Ha assegurat que la confiança del projecte ha estat clau per decidir-se per continuar la seva carrera a l'Espanyol.
Des del primer moment, doncs, em van transmetre molta confiança. Crec que això és el més important al final per prendre una decisió. I bueno, iniciar un nou projecte, al final tornava a casa després de tant de temps estant fora, no? Quan vaig sortir de casa amb 19 anys, ara tinc 28, crec que estic en el meu millor moment.
El lateral es va formar a les categories inferiors del Barça i va passar pels filials de l'Sporting de Braga, Portugal, del Valladolid i el Granada. Aquesta tarda a les 6, Paula Badosa reapareix a les pistes i s'enfronta a l'anglesa Jodie Burrage en el seu debut al torneig d'Eastbourne de tennis, una competició prèvia al gran slam de Wimbledon, que li servirà a Badosa per recuperar sensacions. La tennista de Begú ja està recuperada de la lesió al sòl i de la cama dreta, que la va obligar a abandonar el Roland Garros ara fa 3 setmanes. El gran slam de Londres arrenca el proper 27 de juny. I a l'ACB, el català Jaume Ponsarnau és el nou entrenador del Bilbao Basket. Nascut a Tàrrega, arriba al País Basc per substituir Àlex Mumbrú, que ha fitxat pel València Basket. Ponsarnau hi arriba per comandar un equip que l'any que ve jugarà la Lliga i la Champions de la FIBA. En el seu currículum com a entrenador hi figura un títol d'Eurocup amb el València i en total ha entrenat 378 partits.
Gràcies, Pau. Tindran més informació com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas.
Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. Comencem la segona hora del Tot anirà bé. Acaba de passar una cosa molt divertida. Em permetran que els digui, estan parlant aquí amb el següent convidat del programa, i tu com estàs, i tal, molt bé, no sé què, i has fet, jo també soc periodista, molt bé, el meu pare també treballa a la ràdio, dic, qui és el teu pare? Diu, el Pere Escobar. Dic, no pot ser, el Pere Escobar és amic, som veïns, però si som veïns tu i jo.
Clar, clar, som veïns, no serà de família.
Jo sóc molt amic del teu germà, a més a més.
Sí, 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 és que crec que ens hem coincidit, el pare de baix de casa meva, allà al parc de les piràmides.
Perdona, és el pare de baix de casa meva.
Clar, clar, de casa nostra.
De casa nostra. Com estàs, Pere?
Molt
bé.
Ai,
Pere, ara et dic Pere, Pau.
Molt bé, estic molt bé, molt content d'estar aquí.
Home, però molt bé, no, Luteu?
No, no, estic molt content, molt,
molt
feliç.
Molt content, perquè a banda d'estar feliç pel pare que té i pel germà que té,
sí, sí, sí.
A banda d'això és un actor, i és un actor bo, perquè no qualsevol actor podria protagonitzar el paper, un paper d'una obra de teatre molt important, que
sí,
estem
sí.
veient en aquests moments a la ciutat de Barcelona, el Poliorama.
Correcte.
Romeo i Julieta.
Fa por, eh? Jo sóc el Benvolio, que és el cosí del Romeu,
sí.
I és un personatge que cada dia m'enamoro més, perquè és bruto, és erràtic, és impulsiu, però té un cor que no li cap al cos. Llavors ja. És un personatge superagraït d'interpretar.
Comencem-ho per una altra banda. Ara entrarem en l'argument. Quan a un actor jove, tu tens, puc dir l'edat, no?
Sí, sí, tant, per favor.
26 anys.
Correcte.
Et truca el David Selves i t'ofereix fer un Shakespeare al Poliorama, imagino que et deu tremolar tot, no?
Sí, sí, sí. Vaig estar una època que no m'ho creia. En aquell moment probablement vaig fer com 5 o 6 quilòmetres pel passadís de casa meva,
sí.
dels nervis.
Mentre parlaves amb ell, no?
Clar,
passadís amunt,
bueno,
passadís avall.
Va ser la Mireia Ferrarons que m'ho va dir i jo, bueno, m'hauries d'haver vist. Però després em vaig enterar de la gent que hi havia, que hi ha el Nil, que és el Nil Cardoner, que és el Romeu, que és el meu germà,
uh-huh.
i em retrobava amb gent com l'Emma Arquilloé, que és la Julieta, que també ens havíem trobat més d'una vegada, i és un regal treballar amb ella, l'Adrián Grosser, l'Albert Barol, el Guillem Balart, i després descobrir persones com el Xavi Ricard, l'Andreu Tarbet o la Navarra Xina, clar.
M'ha repassat ja la companyia.
Sí, és que som molt ràpid.
No, no, està molt bé, està molt bé. Deixa'm que saludi a la Julieta.
Si us plau.
Emma Arquilloé, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segons deia el Pau ara fa un moment, el regal, no?
Sí, sí.
Bueno, regal per mi també, eh?
Home, és
mutu.
No, deu ser un regal en general, Emma, el fet de sí. que t'ofereixin... T'entrarà a ser la Julieta, no?
Sí, sí, totalment. Bueno, va ser molt inesperat. A veure, vam passar per una fase de càstings, vull dir que d'alguna manera hi havia la possibilitat, però quan vam rebre la trucada jo vaig tardar molts dies a fer-me'n la idea i entendre que sí. això passava. De fet, la setmana passada abans d'estrenar, jo pensava, no, sí, sí, és que ho farem. Vull dir, hauré d'estrenar. Semblava com si mai m'hagués acabat de fer la idea.
Clar.
De dir, sí, sí, està passant, i bueno, ho hem de fer, i vinga, som-hi.
M'imagino que quan un és petit, és petita, no?, i pensa en què li agradaria fer de gran, d'entrada, amb aquells grans papers, doncs això, un Shakespeare,
sí.
no? Però és molt poc habitual que en un moment donant un arribi a tenir l'oportunitat de donar-hi veïda realment a aquests personatges que són complexes i que, a més, et suposen un repte molt important, perquè saps, a ben segur, si a més fins acompanyat d'una director com el David Selves, una companyia com La Brutal i un teatre com el Poliorama, és que tindràs totes les mirades posades en tu, no?
Sí, sí. I ja no és només la pressió de fer un Shakespeare o de fer-lo així i tal, sinó, en el meu cas, fer la Julieta del Romeu i Julieta, saps? Vull dir que és que... I ve acompanyat una responsabilitat, d'alguna manera, o una pressió de la gent, perquè és la història més coneguda, no? Que, bueno, de cop gestionar tot això... difícil, però, bueno, no sé si ho ha dit el Pau ara, no l'he escoltat, però estem tan ben acompanyats, hem estat tan ben acollits, tan ben, bueno, ens han ajudat tant i ens hem sentit tan guiats i tan cuidats que ha sigut un regal.
Un regal és exactament la manera en la que a mi m'han explicat la sensació que un s'emporta quan va a veure aquesta obra. M'han parlat meravelles, de debò. Jo ara li estava explicant al Pau, que no he tingut temps encara, fa 4 dies que ho he estrenat, no? Que no he pogut encara anar a veure-us, però que realment em parlen molt bé del que està sent un repte d'altra banda, no? Perquè recordo que estava aquí fa 4 dies David Selves i deia que era una versió que respectava absolutament l'ànima d'aquell Romeu i Julieta, però que d'alguna manera és transversal, ens arriba fins al dia d'avui, no? Pau?
És el que passa quan estàs davant de probablement una de les obres més importants de teatre que existeix, no?
Clar.
Que per molt que passin els anys, l'obra segueix vigent. El que passa, el que canvia és el punt de vista des d'on la veus. No és el mateix l'adaptació que ha fet el David amb el Joan Iago i el Yannick Garcia que el que van fer fa 10 anys el Borràs, el Marc Martínez i la seva companyia, no?
Clar.
Perquè cada X temps es torna a revisitar i és el propi text el que et dona la resposta. El David sempre ho diu, no? Quan a vegades ens ratllàvem com a actors de com he de dir aquesta frase o com... Tius, tranquils, el text ho té tot. Tot està en el text. No us preocupeu, el text us explicarà. Agafeu-vos el text, no? Aquesta frase mantra que ens hem anat repetint quan la neurosi ens atacava. Però és veritat. quan ara mateix, amb l'adaptació que han fet, sembla que aquesta obra de Romeu i Julieta hagi estat escrita ara actual perquè parla de coses actuals. El que passa és que simplement se li ha canviat el punt de vista, diguéssim.
Clar. Com és la Julieta del segle XXI?
Mira, la Julieta comença sent una nena... com molt innocent, pura, fresca, no? Molt adolescent, molt jove, i arrel de les coses que li passen, jo crec que madura de cop, es fa adulta, ha de prendre decisions, és ferma amb les seves decisions, no li fa por encarar-se a les figures paterna, per exemple,
sí.
I té ganes de canviar les coses i sap que està prenent decisions per canviar una mica l'estatus quo, no? La tradició familiar, aquest odi, aquesta ràbia i aquesta ira i aquesta guerra. I és molt bonic fer-la perquè fas un viatge de començar des d'una puresa, una innocència, a acabar, ostres, des d'una maduresa i un pes molt important.
Clar. I aquest Benvolio és un home que pateix, no? Només sí, llegeix... O sigui, el Benvolio ja de Shakespeare és un Benvolio, un home que pateix per el que li toca fer.
Sí, nosaltres, a més, amb el David i amb la resta de la companyia li hem donat un color que m'agrada molt, que és aquesta cosa de tio petós i bruto, no? L'adaptació que han fet amb el Joan i amb el Yannick tendeix a la precipitació, no? Que crec que explica molt bé la història d'aquests dos personatges, del Romeu i la Julieta, i el Benvolio és un dels causants que hi hagi aquesta precipitació. És un tio impulsiu que es deixa emportar per l'emoció del moment, sense pensar-se gaire les coses, i no et vull explicar més enllà del que ja veuràs quan vinguis, però és un catalitzador, i és a través d'aquesta impulsivitat i d'aquesta poca gestió emocional, saps?
Clar.
És un tio que no sap gestionar gaire bé el que li passa.
Vosaltres dos teniu una cosa en comú, estic pensant. De fet, dues. Els dos teniu pares molt famosos.
El pes del cognom.
I els dos es diuen
Exacte.
Pere.
Sí, és veritat.
I els dius...
Total.
Home, clar, en el moment que dius M. Marquillué, ja no cal que diguis massa més cosa, no? Perquè tampoc és un cognom tan estrany, no, Emma?
No. Bueno, són molt pocs, eh?
Per això ho dic.
Sí. Vull dir, ràpidament. Sí, jo, no sé, sempre ho he viscut com una sort, una alegria. He tingut el teatre molt a prop des de molt petita i tinc una passió i un carinyo cap a aquest ofici que ho he mamat. I...
Fa cosa.
Ho tenia molt clar jo sempre. Que
fa cosa, si veure... Clar, és que el teu pare és el Pere Arquillué. No és qualsevol actor.
Clar, però jo sempre ho dic, o sigui, més enllà d'això és el meu pare. I al final, el dia de l'estrena va venir el meu pare com a pare, clar. No com a Pere Arquillué, actor,
I tu
de renom.
Però ho vas portar bé, tu, això, no?
Clar, però igual que quan ve la meva mare o ve la meva àvia o la meva germana, o sigui, al final és la meva família que m'han acompanyat tota la vida i tinc ganes de compartir-ho amb ells.
Obre, jo recordo després, quan sortia... Quan sortia a presentar un espectacle, a mi que estigués algú de la meva família em posava nerviosíssim. No sé vosaltres, eh?
A mi fa un temps em passava, ara al revés. Ara ja és com que tinc ganes de compartir-ho amb ells i de fer pinya, saps? Clar. Al final són persones que em coneixen molt i poden apreciar la feina que he fet, el curro, saps?
Clar, lògicament. I tu, Pere?
Jo comparteixo molt el que diu l'Emma. És una cosa de... Hi ha un moment on com a...
M'estic passant tota l'estona dient de Pere,
ho sento,
eh?
No passa res, és que ens assemblem, a més a més.
No.
Jo crec que vaig arribar a un moment on em vaig quedar en pau amb això, amb el tema del cognom. Vaig estudiar també periodisme i moltes... Crec que el problema més recau en les altres persones que en nosaltres.
Ja.
Saps? Ets el fill de tal, perquè tu... I llavors, quan arribes a un punt on et quedes en pau amb tot això i fas... Si jo estic on estic o estic fent el que estic fent, si el que sigui, és igual. M'ho he guanyat jo.
Que
la gana. I a mi em va encantar que vingués mon pare amb els meus germans, amb la Marta, que és la seva dona, que em vingués a veure a la prèvia.
Sou una colla, eh? Sou una colla. Omplíeu mig teatre, vosaltres. Omplíeu mig teatre, sí.
I em veies a mi em caia mal la bava, però perquè, clar, és mon pare.
Clar.
I a mon pare també li caia la bava. L'hauries d'haver vist.
No, estic convençut.
No.
Estic convençut.
Espectacular.
Així que és avui el teu aniversari, Emma.
Sí, just avui.
Que bé, moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
I avui ja funció.
Jo quan has fet la presentació i has dit que el Pau tenia 26,
sí.
I he pensat, jo també, llavors he dit, ah, no, clar, ara ja no.
Ja no.
Ja en tinc 27.
Des d'avui ja no, eh?
Ja no soc del clan dels 26.
Molt bé, o sigui que avui toca aprofitar-ho i celebrar-ho tenint en compte que no hi ha funció, pel que t'estava dient el Pau, no?
Exacte. Ahir avui vam tenir 2 dies de pausa i, bueno, s'estan aprofitant a tope.
Sí, ja m'imagino. Fins al 6 d'agost, no? Va començar això el 10 de juny, estareu fins al 6 d'agost.
Tot l'estiu.
I em sembla que després teniu previst fer gires i coses, no?
La idea és que tingui força vida aquesta obra, ja que hi hem posat tantes hores i hem fet tant curro des de la Brutal. La idea és fer matinals i escolars de cara a l'octubre-novembre, perquè és una obra que, al ser un clàssic revisitat i readaptat, està bé que les noves generacions l'escoltin i el vegin, perquè vegin i entenguin què és el Romeo i Julieta, més enllà de la idea que saben i que tenen concebuda que és una història d'amor.
Yeah.
Però, evidentment, va molt més enllà. I jo crec que des de la Brutal li van donar molta més vida.
Sí, sí. Em deien justament els que hi han vist l'obra, que efectivament, clar, és una obra la que lògicament està present l'amor, però que no és una obra romàntica, Emma.
No, jo crec que l'intenció inicial ja del David va ser com... Anem a revisitar Romeo i Julieta també per donar-li una altra lectura.
Clar.
I molt d'ara, i treure el romanticisme que se li ha posat sempre, no?, amb les lectures passades, jo crec que s'han fet, que és el típic tòpic de l'amor romàntic. I jo crec que aquí se centra molt més en la violència i en el canvi generacional, en com ens marquen, no?, també el d'on venim i qui som i com volem canviar les coses. I això passa a través d'una passió desenfrenada que els hi agafa a dos adolescents.
Clar.
Que tenen a les mans canviar el paradigma, però...
Em va fer molta gràcia fa un temps. Soc incapaç de reproduir exactament aquelles paraules, no? I tampoc és important, no? Però una frase que deia la joventut d'avui està molt poc compromesa amb històries, tal, no sé què, pim-pam. I era una frase que un podria pensar que l'ha dit qualsevol persona amb més de 45 anys, un moment de mal rotllo, no? I era interessant anar a veure qui havia dit aquella frase i en quin moment havia dit aquella frase. Perquè era absolutament extrapolable, no? I això havia passat l'any 1300 no sé què,
clar,
que un gran savi o un senyor que no sé què doncs havia parlat d'una manera que podria passar exactament avui. Pel que jo escolto, aquesta imatge de l'amor, aquest argument que Shakespeare li posa a Romeo i Julieta, li passa 3/4 del mateix, no, Pau? És a dir, que realment és una cosa que una persona d'avui, aquesta generació Netflix,
sí,
pot sentir absolutament identificada amb un text que es va escriure fa 500 anys.
Clar, perquè és que estem parlant d'això, d'una de les obres teatrals més importants de la història, no? I simplement és el punt de vista que li donis, que és el que et deia abans. En l'adaptació que han fet, trobem el que deia ara l'Emma, moltíssima violència, expliquen la història des de l'odi d'aquestes dues grans famílies, els Capulet i els Montagu, i s'entén que la tragèdia de Romeo i Julieta no existiria si no hi hagués aquest odi.
Clar.
Perquè es coneixen, i si no hi hagués cap problema entre les dues famílies, es liarien, follarien, i vés a saber, potser d'aquí 15 dies es cansen l'un de l'altre, però això no ho sabrem mai. Per què? Perquè hi ha el pes de les dues famílies, que, no, que els impedeix poder viure l'amor lliurement. no? I vist des del punt de vista actual, veiem TikTok, veiem drogues, veiem èxtasi, veiem un Marcusi, per exemple, queer, connectat a la identitat de gènere, veiem un pare Capulet que crec que explica molt bé el Xavi a través del seu personatge i també de l'adaptació que han fet el pes patriarcal a les famílies, no? I veiem també una mare Montagu que es veu el pes del cognom de les dues famílies i el perquè aquests xavals, tant el Tibal com el Benvolio, en el meu cas, es veuen abocats a la violència i a barallar-se per un cognom que hi ha un moment que el Xavi li pregunten a l'Albert Baroli, diu, però quin problema hi ha entre els Capulet? I diu, pues no ho sé, però van començar ells, i això ho sap tothom. Saps? Semblen dos hooligans del Barça i de l'Espanyol que s'estan barallant i encara no saben per què. I és graciós.
Déu-n'hi-do, sí, no? Déu-n'hi-do. Sí, sí. Escolta'm, ara quan acabem, aquí al programa rebrem a un noi que avui s'ha convertit en portaveu d'alguna manera d'altres nois i noies que per primera vegada avui pujaran a un escenari. Debutaran. És a dir, gent que porta 2 anys preparant-se perquè per aconseguir això que passarà avui, no? Sortir un escenari davant de moltíssima gent. No? Són 800, 900 persones que hi haurà a la Sala Apolo de Barcelona aquesta nit per veure'ls ells actuant. Us en recordeu d'aquell primer dia a un escenari, vosaltres?
A veure, el primer dia,
El primer dia. Tu te'n recordes, Emma?
Jo sí, sí? Per exemple.
Jo no me recordo, però sí recordo com fites, no? Ah. O sigui, recordo, jo quan tenia 16 anys vaig fer el Cyrano de Bergerac amb el meu pare, sí. Recordo la vegada de l'estrena de dir, vale, fuà, com això està sent molt gros. I jo no tenia cap responsabilitat, i em va anar molt bé també aproximar-me d'aquesta manera, no? Uh-huh. I estava jo com una persona més en un conglomerat, o sigui, feia com de bulto quasi, i llavors era com, vale, jo no he de defensar res, no tinc responsabilitat, però estic entenent el que és estar en escena i això, i llavors aprendre de companys. I fites com aquesta, no? L'any passat també vaig estrenar a la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure i de cop... Ostres! Són fites que et marquen la sensació, bueno, que et marquen un abans i un després, no? En la concepció que tenim d'estar en escena.
Clarament. I en el teu cas, Pau?
Sí, estic molt d'acord amb això que de l'Emma de moments, no? La primera vegada que vaig rodar, no sé què, la primera vegada que em vaig pujar a l'escenari, la primera vegada que vaig fer una obra professional. Jo crec que la primera vegada que em vaig pujar a un escenari i fer una obra de teatre va ser una adaptació d'una pel·li que es diu Kids, de Larry Clark, que ho vam fer amb el taller de l'estudi Laura Jou, i ho feia amb amics i germans, i d'això m'emporto. I la gràcia és que això es va repetint. Segueixo treballant amb amics, segueixo treballant amb gent que m'estimo, a la que admiro, i és un regal, espero que no se m'acabi mai, sisplau.
I nosaltres, perquè així gaudirem del que és la vostra feina. Estic molt content que hagueu vingut avui al nostre programa. Emma, com celebraràs l'aniversari?
Nosaltres.
Com celebraràs l'aniversari? Què faràs?
Com el celebraré? Doncs mira, ahir vaig estar fent unes copetes amb tots els meus amics d'aquí a Barcelona, entre els quals hi havia el Pau Escobar.
Correcte, me'n vaig fer 3.
Avui toca sopar amb la família, perquè jo soc bessona, tinc una setmana bessona, que clar, compartim dia i hora de naixement, clar, i sempre ens hem de retrobar el dia del nostre aniversari.
Doncs
i avui toca sopar amb la família i celebrar.
Moltes gràcies, Emma, i moltes felicitats.
A tu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Pau, ara què? Cap al barri?
Ara cap al barri un altre cop.
Molt bé.
Sí, sí, sí. Ara estic vivint a Sardenya amb pare Claret.
O sigui, som molt veïns, tu i jo.
Som molt veïns.
Som molt veïns. Vaig al gimnàs just al costat de casa teva.
Al dir?
Claro.
Jo també.
Ah, sí?
No ens hem trobat encara. Doncs, és que tu vas molt d'hora, eh?
Sí, vaig a les 7 del matí.
Clar, clar, no, no. Jo no...
Mira la pulsera.
Sí, jo la tinc a les claus.
Sí, això és horrorós. La Glòria Galiano no pot. Diu, tot passa al teu barri.
Sí.
Tot passa per allà. És veritat?
És el millor barri.
És el millor barri.
És el millor barri.
Ara parlarem de bars, però tancarem el micro, per no dir que anem a l'Estiguar.
Exacte.
Tere Escobar, molta sort, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies. Fem una petita pausa, 4:23 minuts. De seguida ens introduïm en el món dels nervis d'aquells que estan a punt de pujar a un escenari per primera vegada de manera professional. De seguida, aquí a Ràdio Estel, aquí el Tot anirà bé.
Ràdio Estel. El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Quatre minuts, arribarem a 4:45. El món, efectivament, és molt petit, no? És molt petit i molt gran a la vegada. I és una gran aventura, el món. I sovint l'aventura, o el gran objectiu de l'aventura, és treballar molt per assolir els somnis, no? Del temps que tenim des d'ara fins a les 5 de la tarda, això ho comprovarem des de diferents punts de vista. Perquè d'aquí una estona coneixerem a senyors que ho van deixar tot, i tot vull dir tot, per treballar pels seus somnis o per aconseguir-los, no? Gent que en un moment donat va tancar fins i tot una agència de publicitat i se'n va anar a recórrer el món amb un valer sol. És el cas d'una persona que de seguida estarà en uns minuts aquí amb nosaltres, o una altra que va creuar Europa en bicicleta. Un dia tanquen tot i se'n van. Hi ha, en canvi, altres persones que el que fan és apuntar-se, no?, per aconseguir els seus somnis a una escola, no?, i ells volen ser una cosa molt important. Ara estic pensant que aquest cap de setmana hem tingut el Sónar a la ciutat de Barcelona, no? 122.000 persones han omplert el recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona amb nits que han estat veritablement èpiques, no?, concerts com el de Chemical Brothers o Nancy Peluso, vaja, han estat veritablement una bogeria. Hi ha molta gent que això ho veu, no?, doncs com quan em passava a mi, que pensava en fer ràdio, no?, jo escoltava la ràdio, això com es deu a fer, no?, i què fan? Doncs se'n van a llocs a estudiar. Se'n van a llocs a estudiar, efectivament, perquè volen ser o grans productors musicals o grans DJs, i que arriba un dia en el que tenen la possibilitat d'ensenyar-ho a tot això. I m'imagino que avui aquests nois i noies deuen estar veritablement nerviosos davant el que és, efectivament, aquesta trobada amb els espectadors, no? Aupor, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Estan nerviosos, avui?
Sí, avui és un dia especial, ja que s'acosta al final de curs de moltes escoles i, efectivament, la que jo he estudiat. I fem el final de curs a la Sala Apolo, a Barcelona, amb artistes de l'escola, que aquests són els que estan més nerviosos.
Segur.
I també portem d'altres que tenen més renom, ja que el que volem fer és potenciar la marca i fer d'aquest festival una miqueta més gran cada any, perquè així els alumnes que vinguin puguin ser encara més grans.
Jo crec que hi ha molta gent que coneix Microfusa, han estat milers de nanos que heu estudiat, perquè és el teu cas, no?, que has estudiat allà. Tu arribes a Microfusa un dia amb el somni de ser DJ, no?
Sí, bueno, jo a una festa major del meu poble vaig veure els DJs que hi havia més famosos aquí a Catalunya i dic, hòstia, jo vull ser això.
Clar. I això com es fa, no?, una mica això que estava dient jo ara, no?
Sí, sí, i a més era l'àlbum del Tomorrowland, del Festival de Música Electrònica, i dic, vull ser això i vull treballar d'això i m'hi vull dedicar. Llavors va ser, buscar escoles i, bueno, quan vaig acabar l'ESO, en vez de fer batxillerat i tot el que podria fer una persona... Jo ja tenia molt clar i em vaig dedicar al 100% a la música.
A mi em va fer molta gràcia i els he d'explicar perquè vaig tenir l'oportunitat de veure Microfusa per primera vegada fa pocs mesos. Jo pensava, conec Microfusa de tota la vida, no? Però pensava que era una escola petita, allò que ho veus des de fora fins sí. que arribes allà i comences a veure fama. O sigui, allò és fama, no? Són estudis i estudis de música sí. on la gent estudia, es concentren, són amics, creen música... És realment uns estudis preciosos, no?
Sí, la veritat és que, bueno, enamoren, la veritat que sí. Quan ets una persona que impressiona, o sigui, una persona que entra sense experiència, impressiona molt. Uh-huh. I la veritat que fa respecte, però després quan t'acostumes ja ho veus més fàcil. I la veritat que dona molta ajuda de cara a fora de l'escola, uh-huh. que et trobes amb altres estudis i tot això, el tenir unes bones instal·lacions doncs facilita molt la feina després a fora.
Aquest festival del que parlaves sí. fa un moment té dues fases, la primera avui a Barcelona, sí. a la Sala Apolo efectivament, a la Sala 2 de l'Apolo, efectivament, i demà continua la Sala Siroco de Madrid, no?
Sí,
sí que aquí és on actues
aquí,
tu.
Aquí és on actuo jo.
I què faràs tu demà?
Tenim
música d'aquest senyor? Sí, mira, aquesta és la música d'aquest senyor, escolta.
És a dir, però ja ha començat sí. la festa. Amunt de les onades estic a la cresta. Estic chill, no em fixo la resta.
Aquesta cançó, sí. aquesta cançó pertany al projecte Aubur, val? Que és un projecte que porto... Bueno, és el primer que vaig començar,
sí.
que és música urbana, i ara pues, amb la Carlen, que és una cantant de Sabadell, treballem amb The Lyrics i estem promocionant aquest tema aquest estiu.
Que xulo.
I bueno, és l'últim tema que he fet, no? Però per altra banda, a Madrid porto un altre projecte que he començat nou, independent, que es diu Caize, i és música electrònica tirant cap al techno, ja que era una cosa que amb la música urbana, amb el pop, no depenc de mi mateix, saps? En canvi, amb la música electrònica depenc de mi mateix i puc fer el que m'agrada i quan jo vull i
sí, ho és, faig. És una mica el sistema... Permetem, eh? Jo sí. me lo guiso y me lo como. És a dir, sí. des de la creació, arreglar tot, no?
Sí, sí.
Els arranjaments,
sí,
absolutament
totalment,
tot.
Totalment. Llavors allà portaré una mica el directe que jo voldré fer en un futur amb sales d'electrònica.
Ah-ha. Com estan avui els alumnes de Microfusa que debuten aquesta nit a la Sala Apolo?
Estan molt nerviosos.
Molt nerviosos, no?
Totalment, sí, sí, sí.
Ja m'imagino.
Jo... Per sort tinc... o sigui, jo ja he punxat, he treballat ja a la nit i tot això, llavors sí. no estic tan nerviós per anar a Madrid. Bueno, per anar a Madrid sí,
sí.
perquè... Bueno,
sempre té cosa, no?
Sí, sí, és la il·lusió, no?
Clar.
Però després allà crec que estaré tranquil.
Perquè tu treballes normalment a Salou, si no tinc mal entès.
Sí, bueno, ara ja no.
Ah, ja no.
Després de la pandèmia.
Ah, vaja.
Sí, la pandèmia bueno, ha fet molt de mal i llavors he fet canvis de plans a mi mateix i tot això.
Ahà.
Perquè la veritat que treballar de nit és dur.
Clar.
És molt dur, a més a l'estiu.
Ja no vols treballar de nit?
Sí, sí, vull treballar de nit, però potser amb no tantes exigències com el que podia portar estar 72 dies treballant seguits.
L'Ives, segurament, quan un és molt jove i es posa a estudiar això, si dius jo que ell és productor musical, en un moment donat també veu que comença volent ser una cosa i probablement el propi coneixement de l'estudi el porta a acabar sent
sí,
una altra.
Sí,
no?
Correcte. Bueno, jo volia ser DJ i, clar, tu no sabia res, jo vaig entrar sense saber res i com vas aprenent dius, ostres, vaig a provar de fer això, vaig a provar de fer l'altre, no? I ha arribat un moment no, que jo vaig començar fent electrònica i després m'he anat cap a pues, fer reggaeton, música urbana, pop, i clar, pues ara torno cap a l'electrònica, ara que veig més capacitat per fer coses més xules, més guapes, pues, m'he tirat un altre cop cap a aquest segon projecte.
Que bé, no? Sí, sí. Escolta, si un vol ser DJ, ok? Sí, jo posem per cas, jo ara de sobte tinc 350.000 anys menys... I digue, a mi m'agradaria ser DJ, ok? Què estudies? Què fas? Si tu arribes allà, perquè jo vaig al·lucinar amb els estudis, no? O sigui, arribes allà i
sí.
Els que treballem a la ràdio ens vindria de gust tocar tots els botons. Bueno, allà és el José Matosa, el nostre tècnic de so, és Torreboig, directament, no? Però què estudies per ser DJ, ok?
Bueno, per ser DJ, ok, bueno, tens diverses possibilitats, no? Però hi ha un curs específic que t'ensenyen ja a tocar els plats i els CDJs que li diem, no?
Clar.
Que són els que estan a les cabines dels DJs. I a partir d'aquí, pues, pots desenvolupar-te més cap a la producció, cap al tècnic de so, també.
Uh-huh.
Però, bàsicament, si vols ser DJ, no? Hi ha el curs específic de DJ i comences punxant vinils, que és com la base de tot, i a poc a poc vas tocant les noves tecnologies, que cada cop pues, surten més coses i diferents.
Que fort. I després està el tema de ser productor musical.
Sí, aquest és el que m'agrada. Aquest m'agrada molt.
Qui fa un productor musical?
Un productor musical realment pot fer moltes coses. O sigui, bàsicament dirigeix el que és una cançó, o un àlbum, o un projecte. No? A vegades un productor musical no fa falta que estigui tocant l'ordinador tota l'estona, sinó dirigint unes persones que són més professionals o que ho poden fer millor, i portant pues, això, el projecte. No? Per exemple, jo a vegades he treballat com a director, dic, vale, tu fes això, tu fes l'altre, i després ja ho acabo d'arreglar jo, saps? O aquestes coses.
Bueno. Està molt bé, eh? Està molt bé. A quina hora és la festa aquesta nit?
Comencem a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta per tothom.
És gratuïta. Això és molt important.
Sí,
L'entrada és gratuïta.
Està a l'Eventbrite.
Què és això?
Bueno, l'Eventbrite és un lloc d'entrades, com de ticketing.
O sigui, una aplicació.
Sí, que està a internet. Entres allà, busques Microfusa Festival 2022.
Sí.
I te la pots descarregar gratuïtament.
I entres gratis i cap ja problema.
Està. I cap a dintre i a disfrutar-ho.
Que xulo, eh? Perquè deixa'm dir-te que a banda del que són els nanos que avui debutaran, hi ha artistes molt consolidats, efectivament.
Sí, hi ha artistes... Bueno, venen uns artistes que, bueno, treballem al mateix lloc i la veritat que ara mateix estan fent un boom bastant top, la veritat, i ho fan molt bé.
Deixa'm que et digui que això teu sona molt bé.
Gràcies.
Mira, escoltem una miqueta més. Déu-n'hi-do. Escolta'm, que vagi molt bé, de veritat. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa. Que vagi aquesta nit fantàstica.
Sí, gràcies.
Demà
a Madrid, amb molta ressaca, segurament, però...
Home, no vagis amb molta ressaca, que has de pujar un escenari demà.
No, però ja estarem recuperats, aquella hora.
No hi ha res com ser jove, eh? Quina edat tens tu?
Ara 23.
Però vostès se n'adonen que portem tota una hora parlant amb gent de 20 i pocs anys que estan fent obres de teatre al Poliorama, que estan actuant a sales com l'Apolo o la Sala Sirocco, que és una de les sales molt importants de Madrid, i a més és sent cartell de festivals tan importants com aquest de Microfusa. En fi, que és gratis, eh? O sigui, ho dic perquè que ningú interpreti que això té cap objectiu, que no sigui estrictament, que la gent es pugui apropar, passar una nit divertida.
I donar-nos a conèixer els alumnes que vinguin i els futurs alumnes que tinguin un projecte i vulguin participar.
Que bé.
Sí, és una oportunitat molt, molt gran.
I tant.
La veritat.
Doncs a les 7, dius.
Sí.
Ens dona temps d'arribar. Sí. Perdona, Aubor. Aubor, i el teu nom és?
Pau.
Pau.
Pau. O sigui, jo em dic Pau Borrell. Llavors vaig agafar i vaig treure la P, Au, i Bor de Borrell.
De Borrell. Sí, fantàstic. Total. Aubor,
no?
Ara
ja
és impossible no recordar-ho. Molts èxits.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé aquest viatge a Madrid.
I encantat d'estar aquí, la veritat.
El mateix, un dia els de repetir, doncs, no?
Sí.
Perfecte.
Quan vulgueu.
Moltíssimes gràcies.
Val, moltes gràcies.
2:15, 22 minuts, vaja, i arribem a les 5 en punt de la tarda. Fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa ens introduirem en un altre tipus d'aventura que ens farà recórrer en solitari, però acompanyats de tots vostès, el que és pràcticament una aventura meravellosa que ens pot portar des del sud-est asiàtic a les costes d'Egipte. En fi, un autèntic viatge d'aventura gràcies al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Ara tornem.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 1:15 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Estan preparats per tenir una enveja molt humana? Ho dic perquè estic convençut que això els hi passarà en els propers minuts. Però també és cert, i això m'agradaria posar-ho de relleu des del primer moment, que segurament al darrere de testimonis que poden resultar, insisteixo, tremendament atractius, hi ha patiment, hi ha solitud, hi ha, vaja, moments molt complicats, no? Hi ha dues persones amb nosaltres en aquests moments que un bon dia van fer allò que tothom somia fer, però poques persones s'atreveixen, que és deixar-ho tot aparcat durant un temps i anar a fer la seva. I la seva, diguem que no es manca de curs. Sergi Unanue, què tal? Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Tu ets periodista?
Sí, periodista de formació i de professió.
I de professió, també. I aventurer de vocació, m'imagino, no?
Sí, tot i que ara també ho estic portant a un àmbit de la professionalitat, perquè al final m'intento dedicar a això, barrejant-ho també amb el que comentaves de periodista.
Aquesta és la jugada mestra, no?
Bueno, per mi sí, perquè són les dues coses que més m'agraden, viatjar i comunicar.
Has viatjat una mica, eh?
Bueno... encara queda molt.
Encara queda molt, sí. Però ara ens expliques. David, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
David Ruiz, que tampoc ha estat tan allunyat d'alguna manera del periodisme, el que fa és que està enfocat des del que seria la publicitat.
Sí,
en
exacte,
cas, no?
La comunicació.
La comunicació. Sí. Què tal, David?
Molt bé, estupendo.
Una mica el mateix, no? És a dir, un bon dia...
Sí.
M'imagino que això es va pensant durant molt de temps, i ara explicarem el que vam fer un i altre,
sí.
Però imagino que un va tenint una idea, un xiu-xiu pel cap, i dius...
Sí, no és una cosa que pensis d'un dia per l'altre, sinó que és una cosa que vas madurant, diguéssim, i un dia te n'adones que potser és possible, no?
És la típica cosa que segurament l'expliques als amics i pensen que estàs boig i que no l'acabaràs fent mai, no?
Absolutament, sí, o que t'equivoques, o que i què faràs, i després, i la tornada, i aquest tipus de coses, no? O sigui, entren les pors de seguida, no? Sí.
Perquè, David, vaja, a mi, això teu, entenc, impressionat, perquè tu has fet una aventura en tota regla i sol, d'altra banda, no?
Sí.
Durant molt de temps.
Quatre anys la volta al món a vela en solitari, sí. Sí, sí.
Quatre anys en solitari?
Sí.
Això, Déu, sí. Vaja, això d'entrada significa que estàs molt bé amb tu mateix?
Exactament.
Que això costa
això,
ja...
Això és fonamental.
De per si, i això ja és un gran titular, amb els temps que corren, no?
Sí, fonamental. De fet, jo dic que no viatjo sol, sinó que viatjo amb mi mateix, no? I perquè és veritat, eh? O sigui, no és un xiste, sinó que és una sensació que tinc, no? Que el viatge el faig amb mi, no? I llavors estic bastant ben acompanyat. No sempre, però bastant ben acompanyat amb mi, sí.
Sergi, tu també, déu-n'hi-do, eh? Perquè també les hores que t'has passat sol...
Sí.
Les coses a les que t'has enfrontat. Explica'ns, dona'ns el primer titular i ens endinsarem una mica amb el teu viatge.
El primer titular és complicat. Jo també fa 4 anys que vaig començar a viatjar i intento marcar-me diferents reptes per descobrir diferents regions del món, diferents cultures, des de dintre i forçant-me també doncs, a una part de repte personal que també m'atrau molt, no? I busco aquests dos aprenentatges, tant el de l'entorn que em rodeja com el de mi mateix, no? Descobrir una mica fins on sóc capaç d'arribar.
I fins on ets capaç d'arribar? A dia d'avui, quina conclusió tens? Has arribat?
Bueno, no vull sonar molt Mr. Wonderful, però crec que pràcticament qualsevol cosa que se'ns passi pel cap som capaços de fer-les. I és una conclusió a la que he arribat després de marcar-me diferents coses que pensava que no les podria arribar a fer i al final, doncs, per una cosa o per l'altra acabes fent i amb la reflexió també de que el procés més important de tots o la part que més t'enriqueix és la de atrevir-te a fer el pas de fer aquella cosa, no? No tan sols ja el fet de completar-la amb èxit o no, sinó que el que t'aporta molt al final és preparar-te per fer aquella cosa i fer el pas endavant per acabar fent-la.
3 anys, 10 mesos i 26 dies. És exactament això el que va durar aquest creuer a la volta al món, que es va acabar perquè va arribar la pandèmia, perquè si no haguessis continuat, no?
No, es va acabar perquè jo ja estava acabant, és a dir, jo vaig sortir cap a l'oest, des de Barcelona, vaig fer l'Atlàntic, el Pacífic, l'Índic, i quan vaig entrar pel Mar Roig, just abans d'entrar al Mar Roig, va estallar la pandèmia. És a dir, jo ja estava arribant, estava a 3 o 4 mesos. Però, clar, em vaig trobar amb la pandèmia, que va ser com una aventura extra, perquè va ser tot absolutament surrealista. És a dir, jo aquesta part del viatge l'anomeno Mad Max, perquè, bueno, a partir d'aquí em van començar a treure a fotre fora de tots els països.
Sí, no, no ho vas tornar, no ho vas tenir fàcil, eh? Això no. Segurament és el final del que seria el viatge, però exacte, bé, podem començar per aquí, per què no, eh? Per què no? Sí. És a dir, perquè realment, clar, t'esclata la pandèmia quan estàs al Mar Roig, sí, i tens tot un seguit de problemes d'entrada per abastir-te, no? Si no tinc mal entès, no?
Sí, sí, exactament. O sigui, em van fotre fora de Djibouti, que és un país molt petitet que està a l'entrada del Mar Roig, després d'Eritrea, d'un fondeig, també els militars em van fotre fora, de Sudan, el mateix. Em vaig ajuntar amb un altre barco d'uns mexicans que estaven exactament en la mateixa situació, fins que vam trobar un fondeig a Egipte, d'allà no ningú ens va fotre fora. Estàvem il·legals, perquè no podíem fer l'entrada, vull dir, teòricament no podíem baixar del barco, i allà vam passar 3 mesos, al final, amb unes excursions fantàstiques, perquè vam aconseguir que un pescador ens vesteix de menjar cada X dies, vam conèixer un grup de gent, i mentre vosaltres estàveu aquí confinats, nosaltres estàvem bussejant per llocs meravellosos, amb una illa...
T'insultaré.
De fred. Podeu insultar.
Serà la primera vegada que ho faré públicament, això, no sé quants anys de...
M'ho mereixo. Pots insultar-me.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I en el teu cas, com et va agafar la pandèmia? Perquè crec que també estaves
sí,
encara...
Sí, jo estava... Bé, de fet, la pandèmia va començar. Jo la primera notícia que vaig rebre de la pandèmia la vaig rebre a l'Himàlaia, en una zona completament remota, que no sé per quina cosa d'atzar, tenien una caseta com de primers auxilis que tenia connexió a internet. I allà, a més, era l'últim dia d'una gran expedició de 99 dies per l'Himàlaia, i allà els meus pares em van explicar que hi havia un virus a Wuhan, que era una ciutat que havia estat feia pocs mesos, i que estava provocant situacions molt surrealistes. I com tothom, vaig pensar, bueno, està passant allà, no es moure d'allà, no crec que ens haguem de preocupar per això. I la cosa va anar empitjorant, i ja quan jo estava a Tailàndia, aquí ja estàveu confinats, feia 3 o 4 dies, i vaig començar a rebre notícies d'altres amics viatgers que els estaven fent fora dels llocs on estaven, que la gent del carrer els estava insultant, tirant pedres, i vaig dir, no sé què pot passar a Tailàndia, no conec el país lo suficient com per saber què passarà en una situació de caos, si hi haurà menjar als supermercats, si els supermercats estaran oberts, si tindré lloc on dormir. I amb una decisió d'emergència vaig decidir tornar aquella mateixa tarda. Vaig agafar un vol i vaig tallar aquest viatge que estava fent. Però bé, des de llavors he fet algun viatge, alguna escapada he anat fent, i ara sembla que ja podré recuperar una mica, entre cometes, la normalitat prepandèmica.
Recordo un amic meu, un molt bon amic meu, que el van fer fora de la feina on treballava, i va dir, bé, doncs va capitalitzar l'atur, no sé com va anar allò, no? Però que o anava cobrant l'atur i li entraven cada mes uns diners, i ell se'n va anar al sud-est asiàtic, es va comprar una moto, i durant un any es va dedicar a anar amb moto amunt i avall per tot arreu, eh? O sigui, va córrer no sé quants països. I a mi el que més em cridava l'atenció, primer, és la valentia de fer-ho, que segurament en aquest cas doncs és una mica el mateix ADN, no? Però el que em cridava l'atenció era el que m'explicava, no? La quantitat de gent que es trobava pel món fent exactament el mateix. Mm. I aquella situació que sembla excepcional, en realitat, no sé què penseu, és una... hi ha molta gent que d'alguna manera s'escapa de les obligacions del dia a dia, del rellotge, d'allò que en principi sembla impossible escapar-se, i es dedica a viure els seus somnis. Eh?
Sí, o sigui, en el món, per exemple, de la navegació a vela, n'hi ha, diguéssim, hi ha tota una comunitat, podríem dir, no? A més, la gent que dona la volta al món, tothom ho fem pel mateix lloc, diguéssim, no? Cap a l'oest, buscant els vents i les corrents. Per tant, és una ruta, diguéssim, que tothom més o menys fa la mateixa, no? Aleshores, et vas trobant amb aquesta gent. Jo he conegut gent a Panamà, que després me'ls he trobat a cap de 2 anys a la Polinèsia, a Tahití, i al cap d'un any a Tailàndia, i ens anem trobant, no? Aleshores...
És el hombre como tú por aquí, no? Mai millor dit, no?
Exactament. Aleshores, a veure, el percentatge segurament és molt petitet, no?, de gent que ho fa, però hi ha gent que ho fa. O sigui, ja trobes gent que ho fa, sí, totalment.
Sergi, tu t'has trobat també molts viatgers.
Sí, jo no tinc l'experiència per mar, la meva experiència és per terra, però sí que n'hi ha moltíssims. I aquí dona la casualitat que estem dues persones, doncs, amb vocació de comunicació, per dir-ho així, però no són les úniques professions o perfils de gent que hi ha gent que fa qualsevol tipus de cosa. Això és una cosa que sempre m'agrada explicar. No només nòmades digitals, és a dir, persones que poden treballar des del seu ordinador, com seria, per exemple, el meu cas, que vaig treballant per diferents parts on tinc la possibilitat de fer-ho per internet i per electricitat, sinó que hi ha molts models diferents de gent que es busca la seva manera de viatjar, ja sigui fent estalvis o fent temporades en algun lloc i després viatjant, però sí, la sensació és de que hi ha moltíssima gent fent-ho, com diu en David, doncs potser percentualment no és gaire, no ho sé les xifres que hi ha en el món, però sí que en termes absoluts vas trobar moltíssima gent.
El David va decidir fer un viatge amb Valer i recórrer el món amb Valer. Tu has anat canviant, no?, d'alguna manera d'objectiu, perquè crec que inicialment volies creuar Europa fins a Rússia, però ja allà vas descobrir un tren siberià i vas decidir que alteraves la història, no? Com va anar el tema?
No, jo vaig sortir ja amb la idea de viatjar... De fet, el titular, per dir-ho així, era la volta al món sense avions. La idea era no agafar avions per una vocació purament romàntica de no voler saltar d'un costat a l'altre, sinó d'anar veient l'evolució dels paisatges i de les persones. I dins d'aquest gran viatge hi havia diferents reptes. El primer sí va ser creuar Europa en autostop, després fer el transsiberià, però després em van anar vinguent més, no? Llavors jo intento anar fent-me aquests reptes conforme vaig viatjant. Per exemple, el primer gran repte que vaig fer després de creuar tota Rússia va ser a Mongòlia, juntament amb un altre viatger català que ens vam conèixer allà, en Dani Benedicto. Ens vam comprar uns cavalls i vam estar doncs, unes setmanes explorant l'estepa i interactuant i convivint amb les famílies nòmades que ens anàvem trobant.
A mi em fa gràcia perquè en 10 segons es pot dir tot això que ha dit ell, no? És a dir, em vaig trobar amb un català que estava tal, ens vam comprar uns cavalls i ens vam anar a recórrer l'estepa, no? I o sigui, tot això ha trigat 6 segons en dir-ho. I s'ha agafat en abús. I tan panxo. Tu saps la ràbia que fas, també? Vull dir, ets conscient?
Sé que no em puc queixar, sé que no em puc queixar, però...
Que magnífic.
És una cosa que...
No, és magnífic, eh?
Que crec que molts podem fer, no? Tenim la sort de viure en una època en la qual és molt fàcil viatjar, és molt fàcil tenir cobertura, connexió a internet, digitalitzar la teva feina, i tenim la sort de viure en un país, a més, amb moltes facilitats també per moure'ns pel nostre passaport, no? Llavors, crec que tots... Al final és una cosa de vocació. Si tens l'empenta que et fa fer això, doncs tots ho podem arribar a fer.
A mi del David m'impressiona les hores sol i les hores al mar, perquè el mar és meravellós, però hi ha moments que deu ser molt complicat, no?
Sí, evidentment. Jo tinc molt clar que és un territori hostil, absolutament, i que sóc un intrus. Vull dir, ho tinc claríssim. Si no vas amb aquesta idea, doncs segurament és un irresponsable, no? Aleshores, doncs, has d'estar molt atent als parts meteorològics, has de fer una estratègia constant de per on tirar, si ve una borrasca, com la passaràs, i saps... Ho saps, ho tens claríssim, no? En un viatge sense que et trobaràs amb marrons. Ho tens claríssim. I si no, si penses que no, vull dir, estàs equivocadíssim. No té cap sentit.
Posa'ns un exemple de marron.
Bueno, doncs, per exemple, a part d'unes tormentes descomunals que vaig patir molt a Panamà, vaig tenir un marró molt important al nord d'Austràlia, que vaig tenir un problema tècnic amb el barco. Em vaig ficar per un lloc que no devia, vaig estar a punt de perdre el barco, en un lloc... que hi havia una illa, però allà només hi ha cocodrils. És a dir, tampoc era el millor lloc, diguéssim, per perdre el barco, no? Yeah. Perquè allà l'aigua està plena de taurons, però les illes estan plenes de cocodrils, les platges.
Yeah.
És molt salvatge. I em vaig quedar un mes allà, amb unes condicions bastant fotudes, diguéssim, esperant un recanvi que em tenia que arribar a una altra illa, bueno, una odissea. I em va agafar un moment, diguéssim, de moral bastant baix, I bueno, va ser tota una experiència bastant potent el poder, diguéssim, assolir aquesta... enfrontar-me a això i acabar sortint bé, diguéssim, no?
Però aquesta és l'anècdota negativa.
Sí.
Ens quedem amb les positives, perquè sí. Imagino que el que enganxa d'aquesta història, això és el dia xungo.
Sí, però fixa't que curiós que... Tu, ara, quan has dit aquesta és l'experiència negativa, entenc que ho diguis, però jo no l'he viscut així. En el moment que la vivia sí que van haver-hi molts moments dramàtics, no?
Clar.
Però en aquests moments tu estàs... t'ho estàs currant. Vull dir, no tens temps de patir, diguéssim, no? Perquè tens que fer coses, tens que reaccionar. Però després el balanç d'això és que aquestes són les situacions que realment et fan créixer. I després dius que aquestes són les... Jo vaig sortir d'allà i em va canviar el coco absolutament. Després d'aquest mes allà, vas tenir molts problemes, moltes complicacions, fent a l'estret de Malacca, després la High Risk Area, aquesta tota l'àrea de pirateria més calenta del planeta per la Golfo d'Aden i tal.
És perillós, vaja, que és perillós.
És perillós. I allò va ser... m'ho vaig passar molt bé. Em vaig divertir moltíssim, malgrat totes les complicacions que vaig tenir, perquè vaig aprendre que al final l'adversitat és absolutament necessària.
Quin era el millor moment del dia? M'he anat a l'altra banda, eh? El millor moment del dia.
Bueno, doncs hi ha moltíssims, no? Hi ha un tema que, quan vas sol, sobretot, i en el mar, és que és l'observació, que pot sonar una mica romàntic o cursi, però quan portes moltes hores sol al mar, comences a veure la realitat... comences a estar allà al 100%, amb tots els sentits. I a partir d'aquí tot canvia. És a dir, absolutament el paisatge, el que estàs veient, comencen a passar moltes coses. Te n'adones que el mar és un lloc absolutament viu i és la cosa menys monòtona del món, perquè tot està en moviment. I aquestes són les experiències, diguéssim, de contemplatives impressionants. I després hi ha tota la part d'arribar, pues, jo què sé, a les Illes Marqueses de la Polinèsia, després de 33 dies navegant sol fent el Pacífic, arribar a un lloc que és absolutament meravellós des del punt de vista geogràfic, per la vegetació, el paisatge i tal. I que, a més, arribar, el fet d'arribar ja és una fita, no? Perquè ningú t'assegura que arribaràs, t'ho has de trobar ja molt per arribar. Això fa que les emocions, pues, es disparin. I al final és el que jo vaig a buscar, no? Aquesta intensitat, no?
Sergi, tu també deus tenir una motxilla de bones experiències i de no tan bones. Explica'm una negativa i després anem a la positiva.
Sí, la veritat és que he empatitzat molt amb el que explicava en David. Les experiències negatives, entre cometes, en aquell moment estàs ocupat intentant sortir d'aquella experiència o anar-la passant. I en el futur, és a dir, o ara en l'actualitat, no? Quan hi penses, són les experiències que més et fan créixer, tal com deia en David. Llavors, jo, on vaig dir les experiències més intenses, va ser a l'Himàlaia, que, com us comentava abans, doncs vaig fer una expedició molt llarga, també acompanyat d'aquest altre viatger català, en Dani Benedicto. Era la segona vegada que ens vèiem i vam estar fent una expedició, la ruta de muntanya més alta, més llarga i més perillosa que hi ha, que és el Gran Camí de l'Himàlaia. I vam estar 99 dies per aquestes rutes tan altes del planeta. I, altra vegada, també repetint o agafant una mica el que deia en David, sent conscients que ets un intrus en aquell entorn, de que la naturalesa se l'ha de respectar, però aquesta pròpia naturalesa, doncs, pot mostrar-te cares molt, molt dures, no? I hi ha moments en què hem estat veritablement, doncs, a punt de dir adéu en aquesta vida i de tenir algun accident, no? En moments, doncs, a grans altituds, he tingut també congelacions en els 10 dits de la mà, però és el que dèiem, al final aquestes experiències són les que més acaben construint els ciments de la persona en la que anem evolucionant.
Quan tanques els ulls i vols sentir-te a gust, on te'n vas?
És que serà un lloc diferent cada vegada que tanqui els ulls. Per exemple, quan estava a l'Himàlaia, al final de 90 dies ja no volia estar a l'Himàlaia i quan tancava els ulls m'imaginava en una platja de Tailàndia bevent sucs de fruita, que allà a l'Himàlaia no hi ha fruita. Ara, si tanco els ulls, em puc imaginar, per exemple, l'estepa de Mongòlia, és un lloc preciós, però de tots els llocs que he anat passant, més o menys, per exemple, ara fa poc vaig tornar d'una expedició que vaig creuar tota Europa en bicicleta, des de Punta de Tarifa fins al Cap Nord, a Noruega, i allà també vaig usar un espectacle que no havia vist mai, per exemple, que era el de les aurores boreals.
Diuen que és únic, això, eh?
És una passada. Jo, encara que anés-hi amb la mentalitat de que anava a veure una cosa increïble...
No t'ho imagines, no?
Quan estàs dins de la tenda d'acampada, a 0 graus, menys 5 graus, treus el cap un moment per veure si està passant alguna cosa i de sobte veus tot un espectacle de llums que literalment estan ballant, no sé si literalment és la paraula, però vaja, la sensació és que estan ballant, és una cosa única i crec que la càmera és incapaç de captar-ho perquè és una cosa amb poca llum, però és molt i molt espectacular.
És horrorós perquè em falten minuts. O sigui, vull parlar amb vosaltres d'un munt de coses que no em dóna temps. Ens queden 3 minuts, no?
Vaja.
Fa estona que... Podem repetir, eh? Fa estona que ja tinc una cosa aquí, no? Esteu al món i de sobte arriba la pandèmia i veniu de recórrer tot el món, tu vens a Barcelona i tanques. Quin contrast, no? Quin moment.
Sí, en aquell moment, les primeres setmanes no van ser massa impactants perquè per mi era tornar a casa, era la novetat, no? Portava pràcticament 2 anys voltant i no m'havia ni plantejat tornar a casa, però tornava a veure la meva família. I després sí que m'he anat adonant que amb el temps sí que, doncs, ha causat... doncs, m'ha portat un estat una mica d'angoixa i m'ha tallat les ales, no? Trobava que estava en el moment més àlgid del meu projecte personal, del meu viatge, i de sobte, doncs, em vaig veure forçat a tancar-me en una casa.
El David estava fent submarinisme amb...
Sí, sí.
Mars privilegiats, no?
Sí, sí, sí. Jo quan vaig arribar, diguéssim, ja havíeu sortit del confinament i aleshores no he viscut...
Però igualment, David, o sigui, venir de tot això que dius i de sobte arribar a Barcelona...
Sí, i posar-te a treballar, sí. Sí.
Jo ara tinc sé, dur, eh?
Jo tinc que dir que un any abans em vaig començar a preparar mentalment per aquesta tornada, eh? És a dir, no pots tornar i posar-te i canviar de cop.
Però tot i així...
O sigui, bueno, jo al final tot està al coco, eh? I jo m'ho vaig currar, eh? És a dir, l'idea era cada dia una hora a pensar com seria... Jo tinc que dir que la meva feina m'agrada molt, i això és bàsic, és a dir, em feia il·lusió tornar a treballar. Això és importantíssim. I aleshores, bueno, a començar a mentalitzar com seria aquesta nova etapa, no? Tornar a obrir el meu estudi, pues, a l'edat de 60 anys, vull dir que tota una aventura una altra vegada, no? I m'ho vaig prendre així, no?
Tota una aventura una altra vegada? Vull dir, hi haurà nova aventura?
Bueno, jo, la meva aventura ara és aquesta, precisament, tornar a la feina i tornar a obrir l'estudi. No deixa de ser una aventura, però sí, jo penso que en el futur, encara no sé quina, però sí.
Tu
sí.
També, no, Sergi?
Jo sí, la meva idea és, un cop passat l'estiu, reprendre els viatges.
Sí?
Sí, tornar a l'autostop.
Tornar a l'autostop?
Sí.
Hem de parlar del tema de l'autostop.
Sí, necessitem
un altre... Em deixeu que us torni a convidar un altre dia?
Va,
i tant.
Per junts o per separat, no ho sé, perquè realment les dues històries són magnífiques, no? Un viatge sencer per Europa en autostop, s'imaginen vostès? Escolta'm, Sergi Unanue, David Ruiz. Allò, moltíssimes gràcies. Dos exemples magnífics en els que aprendre, dels que aprendre, no? De que som capaços, i efectivament les limitacions les posem nosaltres, ho dèieu els dos, i això m'ha semblat veritablement una lliçó a tenir en compte. Moltes gràcies, molt amables.
Gràcies,
enhorabona.
Gràcies
a tu.
Que fem una pausa, que són les 5. Ara, de seguida, entre les tietes, a veure si ella s'atreviria a fer una cosa com aquesta. Tornem de seguida. Fins ara.